Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar ulleres de sol. Tot i alguns núvols a primera hora del matí, avui i els propers dies gaudirem de temps majoritàriament assolellat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
És la notícia del dia, tothom en parla, i a més és una notícia que ha posat content a moltíssima gent. Reobre el cinema Arinco de Palamós. El dia 11 d'abril tornarà funcionant un projecte comercial i amb estrenes de cinema i també futbol. El dia 11 tindrem una sessió inaugural gratuïta per a tothom qui vulgui anar. I a partir del dia 12, doncs, el funcionament habitual d'un cinema amb 3 sales. Ens van explicar ahir la propietat que obrirà tot l'any amb la mateixa empresa que gestiona uns cinemes a Sant Cugat i uns altres a Marbella. De seguida us en donem tots els detalls i parlarem amb un dels propietaris dels nous cinemes Arinco. El que hem de fer ara és desitjar sort a aquest nou projecte i esperar que sigui un retorn durador, no només pel seu projecte empresarial, que això ja és cosa seva, sinó per la qualitat cultural i perquè Palamós no es pot quedar un altre cop sense cinemes. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Més enllà d'això, la pròrroga del pla de barris de la Bisbal fins al 31 de desembre del 2019 va permetre a l'equip de govern incloure-hi la reforma del carrer Ample, una actuació urbanística que, juntament amb la reforma de l'antic ajuntament, era una prioritat per l'alcalde Lluís Sais, que volia deixar lligada abans no acabés aquest darrer mandat. Ara, però, sembla que aquesta reforma genera alguns dubtes. Era així, Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia, efectivament. La reforma del carrer Ample de la Bisbal genera inquietud entre els comerciants, ja que planen determinades incerteses sobre com repercutirà el cost de les obres en veïns i comerciants. Dubtes de si estaran acabades abans del 31 de desembre d'enguany i també de si el carrer Ample esdevindrà només zona de vianants. Incerteses que s'haurien de resoldre en la reunió que tal efecte ha convocat l'Ajuntament per avui a les 8 del vespre.
Un dels temes també recurrents quan parlem de la Bisbal és el de l'aigua. I sembla que no ens en podrem deslliurar fàcilment. Sobre l'aigua i la Bisbal tenim una darrera hora que ens porta en Manel Magrinyà.
L'equip de govern de la Bisbal convoca per demà dimecres un acte informatiu sobre l'aigua.
La idea és fer ara aquest mes una sessió pública en el Mundial on te convidarem la gent d'Aigües Vida, 4 ponents que ens explicaran diferents models i la problemàtica de la Bisbal.
Sota el lema la gestió pública de l'aigua debat tindrà lloc dimecres a les 8 del vespre al Teatre Mundial.
Moltes gràcies, Manel, des de la Bisbal. Una trentena de veïns i veïnes de Calonge i Sant Antoni participen a les dues sessions de retorn de les consultes de barri. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. L'objectiu era donar resposta a les propostes de millora i inquietuds que els veïns i veïnes ja van explicar al novembre. Tenen a veure amb temes de mobilitat, neteja, enllumenat, seguretat i manteniment de la via pública.
Ja es poden presentar les obres pel novè concurs literari Cartes d'amor o no. Bon dia, Judit Sáez.
Bon dia. Un any més se celebrarà aquest concurs que organitza la Biblioteca Municipal Mercè Rodríguez d'Ureda de Castellplatja d'Aro per Sant Jordi. L'objectiu és fomentar la literatura romàntica amb els sentiments d'amor i desamor com a tema principal de les obres.
Ai, CaixaBank Hotels en Turisme subvenciona el turisme a la Costa Brava amb 150 milions d'euros. Maria Montells.
Bon dia. L'entitat financera ha signat un conveni de col·laboració amb la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava, centre per impulsar el sector hoteler de les comarques gironines.
I a la secció d'esports coneixerem com els va anar el cap de setmana als equips del Baix Empordà. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia, Dani. No va ser un bon cap de setmana per al Palamós, Vilartagues i Guíxols, ja que cap dels tres va poder sumar els 3 punts. El Guíxols va perdre el liderat que havia aconseguit la jornada anterior.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Torroella de Montgrí. Martí Seguem.
Bon dia, avui anem fins al Museu de la Mediterrània de Torroella, on hi ha l'exposició Refugiats, on veurem la situació que es crea amb el no acolliment de persones refugiades.
El temps, en un dimarts que sembla que, mirant per la finestra, serà força assolellat. És així, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Avui gaudirem d'una jornada en general assolellada. A primera hora del matí hi ha alguns núvols que s'aniran trencant ràpidament i el cel quedarà serè o poc ennuvolat. Continuarem amb vent de component nord, amb força entre feble i moderada. Al matí, provinent del nord-oest, i a la tarda tindrà component marítima de gregal. Pel que fa a la temperatura, no hi ha canvis significatius, amb valors mínims entre els 5 i els 7 graus i les màximes que estaran fitades entre els 15 i els 17 graus. Demà tornarà a ser un dia molt tranquil, sense canvis en el temps i amb domini de l'ambient assolellat.
A la fi tornarem-hi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo.
Oques Grasses actuarà la nit de Sant Joan al Festival Ítaca de l'Estartit Marc Clapés.
Doncs la banda és el grup sorpresa que faltava per presentar i que també actuarà el 23 de juny a l'Estartit, en el Sant Joan que ha organitzat el Festival Ítaca. El grup usurenc presentarà les cançons del seu disc Fans del Sol. Al seu costat també podrem veure els Catarres, Roba Estesa, Lil Dami i Serial Killers. El dia abans serà el torn de Berri Xerrac, Doctor Prats, Pupila, Sisseo i Dodo Sound i Vandals. Els abonaments i les entrades per dia estan disponibles al web del festival.
Com podria ser les ales d'aquell colom, encara que em desvisqués, no puc ser el que no sóc, tampoc puc ser la calor d'aquell vell mes d'agost. No havíem sortit al niu, no coneixíem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut. I em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. No podràs ser qui no ets, i quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets, i quan tanquis els ulls.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Herbat, la Marta Sans, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 10 minuts. El cinema Arinco de Palamós tornarà a obrir el dia 11 d'abril. Segons va avançar ahir el cinèfil i va poder confirmar Ràdio Capital, una empresa que gestiona també cinemes a Sant Cugat del Vallès i a Marbella, se'n farà càrrec i programarà un model comercial amb estrenes i també amb algunes sessions de cinema d'autor i de futbol, sobretot del Girona, després ens en donaran més detalls. El cinema, estarà obert durant tot l'any a partir d'aquest abril. Mantindrà les 3 sales i les 925 butaques, Martí Seguem.
Els Arinco van tancar el novembre del 2017 amb una projecció de l'òpera La Traviata, de Giuseppe Verdi. El cinema el va impulsar l'empresa Arrendamientos, Indústries i Comercios l'any 1961. A principis dels 90, l'Arinco, que tenia unes 1.000 butaques, es va reconvertir en un multisales per adaptar-se a la tendència de l'època i acomodar així el gran volum d'estrenes cinematogràfiques. També la revolució digital de la dècada dels 2000 i les grans inversions que van haver de fer els cinemes van posar a prova un model d'exhibició que veu com baixen les sales a tot el país. El tancament del cinema Arinco va suposar un cop a les persones que hi van passar llargues sessions al cinema. Inaugurat durant el boom turístic de la Costa Brava, l'Arinco, juntament amb el Keaton, eren dos espais emblemàtics de l'Empordà. També ho van ser el Màgic Parc de Platja d'Aro, que va tancar les portes el passat 11 de setembre, o els mítics Magatzems Vall de Platja d'Aro, que han estat substituïts per grans botigues de la cadena Mango.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, crida la població a garantir que el negoci funciona.
Ara el que cal, doncs, és garantir la viabilitat econòmica d'aquest projecte, perquè el que volem és que no sigui una obertura puntual, sinó que la reobertura dels cinemes sigui per un període llarg. I aquí, doncs, hi hem de sumar-hi, doncs, l'empresa, hem de sumar-hi l'administració, però també hem de sumar-hi la població de Palamós i Sant Joan, que el que ha de fer és creure-s'ho i anar als cinemes a Arinco de Palamós.
Sapiguem què en pensa el nostre expert cinematogràfic, l'Ignasi Arbat.
El cinema Arinco de Palamós torna a obrir les seves portes i no ho podia fer en un millor moment. Ho dic més que res perquè darrerament estic escoltant moltes veus que afirmen un futur apocalíptic per les sales cinematogràfiques o el model de multisales que és el que tenim actualment. Plataformes com Netflix, que estan estrenant pel·lícules, novetats que fins ara estrenaven sales cinematogràfiques, ara, per diferents motius, s'estrenen a Netflix. Potser haurà de canviar el model, potser el model de multisales quedarà obsolet i haurem de tornar a les grans sales cinematogràfiques, aquells grans teatres com teníem abans, i que anar al cine sigui un esdeveniment important. L'Arinco no deixa de ser una altra d'aquestes grans sales que teníem aleshores i que van desaparèixer i que ara tornen. Una notícia que no ens pot deixar més satisfets i que contradiu aquells que vaticinen aquest futur apocalíptic pel cinema. En tot cas, com a nota personal, us deixaré anar que jo sóc de Girona, acostumava a anar als cinemes d'aquí Girona, als teatres d'aleshores, a l'Albenis, l'Ultoni, als cinemes Catalunya, que era el que teníem aleshores a Girona, quan l'Arinco projectava moltes pel·lícules, però n'hi havia una que no arribava a Girona per qüestió de drets, que era Entrevista con el Vampiro. I aleshores, com que Girona no arribava per un problema de distribució entre la sala que tenia els drets i la distribuïdora, havies d'anar a algun altre cinema. I escolta, la feien a l'Arinco de Palamós. Doncs va ser una de les meves primeres, per no dir potser primera, excursió cinematogràfica fora de la ciutat de Girona per veure una pel·lícula, i va ser en el cinema Arinco, per la qual cosa m'alegro moltíssim de que el cine torni a obrir les seves portes.
Un quart de nou del matí. Per tenir més detalls de com seran aquests nous cinemes Arinco, tenim al telèfon en Víctor Lafuente, que és un dels socis de l'empresa que el gestionarà. Senyor Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia.
L'empresa es diu Peking SL. És una, vosaltres gestioneu cinemes a Sant Cugat i a Marbella, és així?
Exacte, sí.
També tinc entès que el cas de Sant Cugat també és un cas d'aquests de recuperar un cinema que estava tancat.
Exacte, va tancar i nosaltres el vam obrir, vam arribar a un acord amb l'Ajuntament al cap de, doncs no sé, 3 mesos o 4 mesos. Aquest va ser molt ràpid.
Per tant?
Va ser molt ràpid. El tancament del cinema va durar 4 mesos, solament. 3-4 mesos.
Algú li pot sorprendre que decidiu recuperar negocis que si han tancat és perquè no donaven, no tenien viabilitat? Què hi proposeu canviar?
No, simplement, el fet que no tingui viabilitat o no és que són cinemes que no són grans. No sé com explicar-te, ens agrada una miqueta els riscos. Ens agrada, som amants del cine, de tota la vida som 3 socis, ens ha agradat sempre, hem estat dintre del món del cine d'una forma o una altra, i llavors vam dir, doncs vam començar fa 5 anys ja amb aquesta història, vam tenir uns cines a Sant Boi, després a Sant Boi, Sant Cugat, i després, bueno, també fa 4 anys, Marbella, Puerto Banús, i són cinemes que amb un tipus de client determinat, el que busquem és una bona atenció al públic, fer bé, fer bones pel·lícules, una bona programació, atendre molt més, atendre amb les possibilitats que es poden tenir, atendre pues, a la societat, o sigui, escolta, què t'agrada a tu, què podem fer, no sé,
com va anar el procés, el procés aquest de com decidiu que heu de reobrir els cinemes Arinco de Palamós?
Bueno, quan es van assabentar que tancaven, coneixíem a un dels propietaris, que era el Josep Xernac, i al cap de 3 o 4 mesos d'assabentant que tancaven o deixaven de tancar, el vam trucar i vam dir, va Josep, què fem? I el tio va començar una negociació amb la propietat que ha durat un mes, alguna cosa d'altre, un any. Magnífico. Les negociacions sempre són lentes, saps? Mm-hmm. I bueno, al final ha caigut. Mm-hmm. Però vam estar interessats en seguida, perquè és un cinema de tota la vida. És un cinema molt estimat i és molt important.
Home, ja et dic que la notícia ahir, en quan la van publicar a les xarxes socials, no sé si dir que va ser... que és d'eufòria, la reacció de... Sí. Però com poques vegades havíem tingut a les xarxes socials, de la gent supercontenta, i també la gent dient que ara que és necessari que hi hagi públic i que moltíssimes
exacte,
persones hi vagin.
Exacte. La història és que, per exemple, és molt curiós. Jo tinc amics que em deien, mira que tanca el cinema, mira que s'han tancat, i sí, mira, mala sort, les coses van com van. Escolta, jo tinc una casa a Palamós i pujo cada cap de setmana. I el divendres, el primer que feia, arribava a casa, pujava a marxar a la cale i me n'anava al cine. Era una norma ja no escrita. I això em va fer mi pensar, bueno, deu haver molta gent d'aquesta que fa aquestes coses al cap de setmana, la gent de la ciutat, i, pues, per què no... Per exemple, el fet de fer futbol, no? Però, bueno, futbol el farem comptat perquè... La gent ja va al camp o va fer les seves televisions, els seus bars, però el futbol en sala gran, en directe, poca broma. O sigui, té un cert interès, no? I bueno, doncs això ho farem, òperes...
Quins partits fareu?
Home, en principi farem els importants del Girona, els importants de veritat, aquells de veritat, els del Barça, i alguna cosa més. Uh-huh. Poca cosa més, eh? O sigui... farem coses importants, rellevants, que tinguin interès.
Perquè, clar, dèiem que és important que la gent hi vagi, dependrà molt de la programació. Aquí molta gent es deu estar preguntant, això serà un cinema comercial, amb estrenes, les estrenes de la setmana?
Sí, sí. Intentarem jugar una miqueta amb tot, eh? Intentarem jugar amb el que és l'estreno comercial, amb l'estreno comercial... Jugarem una miqueta en pel·lícules, però sí, a les estrenes comercials farem.
Jo, digui'm friqui, però jo tinc moltes ganes d'anar a veure els Vengadores, que surt d'aquí just un mes, doncs miri, ja tinc lloc on anar-la a veure.
Pues sí, no, a nivell infantil tindrem el Dumbo, tindrem l'Aladín, clar, tindrem aquestes estrenes bons. a part dels estrenes normals. Després intentarem, a veure, en funció també sempre del públic, en funció de l'espectador, pues nosaltres aquí a Sant Cugat fem una cosa molt, molt maca, que és la versió de cinema d'autor. Mm-hmm. Un seguit de pel·lícules, una pel·lícula a la setmana, que fem amb dos passes, aquí ja fem tres passes perquè ve molta gent, és en versió original subtitulada. I és un seguit de pel·lícules que ha recomanat un crític del cinema. 19 pel·lícules, jo passo 19 setmanes d'aquesta pel·li el dijous. Bueno, depèn del resultat, saps?
Això li anava a preguntar. Hem vist que a la seva web hem vist que el cinema de Sant Cugat fan moltes pel·lícules en versió original, que és important i que cada vegada té més públic.
Sí, sí, funcionem molt en versió original. Tots els dimarts, totes les pel·lícules, totes són en versió original. A part, tenim pel·lícules, per exemple, Mula, l'hem tingut en versió original. Victòria, en versió original subtitulada. Juguem amb un mix. Clar, per això et dic que depèn de la ciutat. Hi ha ciutats que agafen molt bé aquesta història de la versió original i hi ha ciutats que no. Mm-hmm. I parlo de ciutats petites, no parlo de Barcelona ni Madrid ni coses d'aquestes. Parlo d'aquest quin tipus de ciutat com Sant Cugat, pot ser Palamós i les seves rodalies, els envoltant. A veure com respon el públic. A mi si em venen gent a fer la versió... Per un dia, versió original, subtitulada d'autor. Sí. Però és fantàstic, no? Encantat de la vida. I després també, que podem començar, fem...
Senyor Lafuente, l'estem perdent una mica.
Ah, que estic a la carretera, eh? Que estic camí de Palamós, precisament. Eh?
Ah, camí de Palamós, per veure el sí, negoci.
Sí, sí, ja porto material i tal. No, anava a dir que fem coses també de cara a la societat. Allà a Sant Cugat hem fet la Setmana Internacional de la amb pel·lícules dirigides per dones directores. Mm-hmm. Hem fet, el mes d'abril fem el mes de l'autisme. Mm-hmm. Fem una programació especial, bueno, especial no, és una programació normal, però que venen famílies amb nens autistes i allí fem coses, veuen pel·lícules, els nens...
Molta gent també ens preguntava si aquesta reobertura inclourà també una renovació tècnica i dels espais.
Bueno, el que estem fent ara és posar-ho un dia, perquè hem prioritzat el posar-lo en marxa. I el primer és, hem tingut que arreglar una miqueta l'equip audiovisual, l'equip digital, tenia les seves coses, com tot. Hem canviat una pantalla, canviarem una pantalla, les treballadors, que estava amb un parche. En fi, coses que són necessàries, actualitzar-ho tot, pintarem una mica, posarem una sèrie de monitors al lobby d'informació, posarem en total 8 monitors. En fi, arreglarem una miqueta al cine, canviarem a poc a poc, canviarem primer les butaques, o tapissarem, o canviarem braços, o sigui, farem... tenim temps, intentem estar molt temps aquí. Per tant, ja farem. Però la primera cosa era obrir. Perquè una cosa tancada, a més, es deteriora amb molta facilitat al cap del temps. Uh-huh. I el més important era obrir.
Recapitulem, doncs. El dia 11 d'abril és la inauguració oficial, però les projeccions ja diàries comencen el 12.
El 12, exacte. El dijous és un dia d'invitació per prendre una copa de cava, per celebrar-ho. Passarem a partir de les 6, passarem una pel·lícula a cada sala, gratis, perquè la gent... la pugui veure, tranquil·lament, si ja vol, i bé, fer la presentació del cine que obre. I el divendres, com dius, el divendres hi ha la programació setmanal. Tindrem les webs en marxa el dia 1 d'abril, perquè ja anirem comunicant les coses. Farem targetes de televisió, farem una targeta que diguem, no sé el nom encara, que és pagant aquesta targeta al cap de l'any tindràs un preu baix tot l'any, tots els dies de l'any, per sota de preu de taquilla, i bueno, res més.
I quin ha estat el paper o la resposta de l'Ajuntament de Palamós en tot això? Perquè ja ens van dir, un cop va tancar, que estaven intentant recuperar-lo. Quin ha estat el paper de l'Ajuntament i de l'alcalde Lluís Puig?
Bueno, ara mateix vaig caminar a Palamós perquè m'ha citat ell a les 9:30 del matí, per xerrar, perquè li vaig... Jo, bueno, de fet, jo, li va, ahir li van dir, o abans ahir, i bueno, tot va molt de pressa. O sigui, que ara vaig jugar amb ell, després... Ara és una xerrada informal, perquè m'ha dit, escolta, és que tinc a Barcelona una reunió, però si pots a les 9:30, jo vaig cap allà ara. O sigui que... després ens trobarem tots els socis i parlarem amb ell, en fi, a veure quin nivell de col·laboració podem arribar amb l'Ajuntament de poder treballar junts. Perquè tots som part interessada en això. Nosaltres com a empresa privada i ell com a empresa pública d'atendre els seus ciutadans. I per això jo crec que arribarem a... tindrem una bona relació. Estava encantat, eh? Tinc que dir. Tenia unes ganes boges que el cine s'obrís.
Víctor Lafuente, soci de l'empresa que ha adquirit el cinema Darinco, que reobren el dia 11 d'abril. Moltíssima sort, que vagi molt bé.
Gràcies i espero que vingueu.
Sí, sí, i tant. D'acord? I tant, no hi fallarem.
D'acord.
Adéu.
Vinga, adéu, adéu.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte de
repassar la ciutat. Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Pràcticament 2:15 del matí, l'equip de govern de l'Ajuntament de la Bisbal ha citat per demà a les 8 del vespre els comerciants del casc antic per informar-los del calendari de les obres de la reforma del carrer Ample. Una hora abans estan convocats tots els grups polítics que formen part del consistori. I és que aquesta reforma del carrer Ample, aquesta projectada reforma del carrer Ample, genera dubtes, i molts dubtes entre els comerciants. Des de la Bisbal, Manel Magrinyà.
El carrer Ample és una de les artèries comercials més importants de la Bisbal, i alguns dels comerciants afectats, amb els que hem pogut parlar, es mostren preocupats per les repercussions que les obres tindran en els seus negocis mentre durin els treballs. Es queixen de manca d'informació sobre la durada dels treballs, el cost i de la indefinició que el seu parer ha fet cal a l'equip de govern municipal, sobretot en qüestions per ells bàsiques, com són l'estacionament de vehicles mentre durin les obres, si un cop acabades esdevindrà només zona de vianants, i com quedarà el mercat setmanal dels divendres, activitat aquesta que els genera un percentatge molt important dels seus ingressos. La reforma d'aquest sector del nucli antic de la Bisbal ha d'estar acabada a 31 de desembre d'enguany, per tal de no perdre la subvenció, que serà del 50% del cost de l'obra. El 20% restant anirà per compte dels veïns del sector en concepte de contribucions especials, i la resta la pagarà l'Ajuntament. Expectació, doncs, davant el contingut de la informació que l'equip de govern municipal de la Bisbal donarà avui a comerciants i veïns en general.
Sota el lema La gestió pública de l'aigua a debat, tindrà lloc, això, dimecres a les 8 del vespre, un acte al Teatre Mundial convocat per l'equip de govern de l'Ajuntament per parlar precisament d'un altre tema polèmic a la Bisbal, i no en són pocs. Aquesta és la municipalització de l'aigua.
En l'acte està previst que intervinguin Joan Gaià, enginyer industrial i especialista en serveis municipals d'aigua, Albert Estart, gerent de Conjac, Jennifer Gallardo, regidora de Sant Martí de Sacalm, Àlex Barçagó, regidor de Territori i primer tinent d'alcalde de Salt, Dani Esteban, gerent de l'empresa municipal Gossam, Aigües d'Arenys, Arnau Comas, coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, i finalment Llorenç Alern, gerent de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., de l'Ajuntament de Barcelona. Sobre aquest mateix tema, Carles Puig, regidor i cap de llista de la CUP, en una entrevista recent a Ràdio Capital, ens deia això.
Doncs jo crec que això és un tema de ciutat, que n'hem parlat amb l'oposició, estem parlant tots plegats, a veure com ho podem fer-ho, ¿vale? Perquè la gent sigui conscient que és un acte públic, perquè això a nivell de grups polítics de l'Ajuntament n'hem anat parlant, és un tema que n'hem parlant, n'hem debatent amb aquest tema. Hi ha gent que està més a favor, altra que no, però vull dir, és un tema que l'estem treballant entre tots, eh? Vull dir que...
Sembla ser, doncs, que ara, per una raó o altra, el tema de l'aigua de la Bisbal ha tornat a revifar, i els veïns esperen que aquest cop sí, el debat avanci en positiu, més enllà dels jocs d'encenalls a què els interessos de tota mena els tenen acostumats.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va organitzar aquesta setmana passada dues sessions de retorn de les consultes de barris. És una iniciativa de participació ciutadana i una via directa per parlar entre veïns i veïnes amb els ajuntaments. L'Ajuntament de Calonge, doncs, Eugènia Güell, que potencia aquesta participació ciutadana. Caldrà veure si per fer coses, no, Eugènia?
Sí, entre les dues sessions hi van participar una trentena de veïns i veïnes dels barris del Pedró, Camp de la Llebre, Puigtavell, Puigventós i del nucli històric. L'objectiu d'aquestes consultes, com dèiem, és esdevenir un canal més de participació en el municipi per donar resposta a inquietuds i rebre propostes de millora que plantegen els mateixos veïns i veïnes dels barris. Es va fer una sessió el passat novembre de debat, on van sortir temes molt diversos, però sobretot es va fer especial incidència a la mobilitat, neteja, enllumenat, seguretat i manteniment de la via pública, entre molts altres temes. De cada qüestió que es va plantejar, doncs, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va elaborar un document de treball valorant la seva viabilitat i establint també un ordre de prioritats a l'hora de portar-les a terme. Ara, doncs, amb aquestes dues sessions de retorn de la setmana passada, s'han donat resposta a les peticions plantejades després d'analitzar-ne la viabilitat tècnica. Les consultes de barri són un projecte desenvolupat per la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i s'afegeixen a d'altres canals de participació que ja existeixen, com són, per exemple, les bústies fixes de les oficines d'atenció ciutadana del municipi, les bústies mòbils i també el portal participa.participacalonge.cat, que també fa difusió dels pressupostos participatius.
Moltes gràcies, Eugènia. Per cert, que la reunió del carrer Ample a la Bisbal amb els veïns i amb els comerciants és avui, no és demà, eh? Hem dit que era demà, és avui. L'Ajuntament de Palafrugell, amb la col·laboració de l'associació juvenil Birres Braves, porten la segona edició de la Farra Brava.
El dissabte 13 d'abril arriba la festa més gran de l'any, que tindrà lloc al pavelló municipal de Palafrugell i que comptarà amb Coers i el Niño de la Hipoteca i los Ratones, Pelucas i el DJ Carlos Selecta. A més dels concerts i la festa, també hi haurà food trucks, aparcament molt a prop, servei de guardarroba o fotocall. Les entrades anticipades costen 10 euros, mentre que taquilla en valdran 12, en cas que no s'hagin exhaurit. Es poden comprar a través de Tiquetea.
Marc, espera que això t'interessa. Arriba la novena edició del concurs Cartes d'Amor o No. L'organitza la Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda de Castellplatja d'Aro amb l'objectiu de fomentar la literatura romàntica. Els temes principals de les obres hauran de ser els sentiments d'amor i de desamor, Judit Saez.
Així és, tothom pot presentar fins a dues obres escrites, tant en català com en castellà, fins al dia 6 d'abril. Finalment, el dia 23 d'aquell mateix mes, per Sant Jordi, s'entregaran els premis a la Biblioteca Municipal i s'hi començaran a exposar les obres guanyadores. En concret, es competirà en tres categories i s'entregaran dos premis en cadascuna. La infantil, pels autors i autores de 12 a 14 anys, i la juvenil, de 15 a 17 anys, rebran un primer premi de 140 euros i un segon de 80. Per altra banda, en la d'adults, a partir de 18 anys, es rebrà un primer premi de 300 euros i un segon de 160. Les obres s'hauran de presentar a la biblioteca en un sobre tancat que inclogui les dades personals, de contacte i l'edat. I a l'exterior d'aquest mateix sobre s'hi escrigui el nom del concurs, el pseudònim i la categoria en què es competeix. Es podrà fer tant personalment per correu ordinari o per correu electrònic. Ara bé, la resta de requisits que han de complir les obres, com l'extensió o el format i les bases per entregar-les, estan de tallades a la web de la biblioteca Mercè Rodoreda.
CaixaBank i l'Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava, Centre, han signat un conveni de col·laboració perquè els socis de l'entitat tinguin una línia específica de finançament de 150 milions d'euros, Maria Montells.
Exacte. Aquesta línia de crèdit respon a la voluntat d'impulsar i dinamitzar el sector hoteler de les comarques gironines. També inclou una àmplia oferta de serveis i productes financers en condicions avantatjoses, dissenyats exclusivament tenint en compte les necessitats del sector hoteler. L'acord l'han formalitzat la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Bàrbara Brava Centre, Bàrbara Brava Centre. Preveu uns avantatges per als socis en la gestió dels seus comptes, targetes, transferències i la millora de les condicions de finançament, oferint més productes i serveis de finançament a curt termini i una pòlissa de crèdit amb condicions més favorables. Albert Pasqual ha reiterat el compromís de l'entitat amb el sector turístic i hoteler gironí, tot destacant la contribució de CaixaBank per ajudar a la millora de la competitivitat d'aquest col·lectiu mitjançant el disseny de productes i serveis financers creats especialment per atendre les seves necessitats. Aquest model de proximitat entre empreses i negocis hotelers es va crear l'any 2008 per tal d'apostar per l'especialització territorial i amb l'objectiu de dinamitzar i impulsar l'activitat comercial del sector hoteler a través d'una potent xarxa de professionals experts en aquesta activitat i per esdevenir també la primera entitat financera a Espanya a posar en marxa una direcció especialitzada en aquest segment. Un dels objectius de CaixaBank és donar una ràpida resposta a les necessitats tant del segment hoteler com dels seus proveïdors, que tenen unes exigències molt específiques de finançament de circulant a causa de la temporalitat del negoci i de la procedència dels seus clients.
Moltíssimes gràcies, Maria Montells. Ara és el moment quan passen, què, passen 8 minuts de 8:45 del matí. És el moment de fer el repàs esportiu, de saber com els ha anat als equips del Baix Empordà aquest cap de setmana. El Palamós cau derrotat al camp de la Jonquera i no aprofita la punxada dels seus rivals en l'ascens, la Llavodro.
Ja avisava Albert Parés a la prèvia del perill que suposaven els derbis gironins per al Palamós, i aquest diumenge no va ser una excepció. Van fer falta només 7 minuts perquè la Jonquera fes els dos gols del partit, en un inici horrible per als de Salamero. Al minut 20, el jugador local Bernat va veure la segona groga i va deixar la Jonquera en inferioritat. El Palamós, però, no va ser capaç d'utilitzar la superioritat numèrica al seu favor i no va intimidar gairebé gens la porteria rival. Hauria estat una jornada perfecta per a retallar distàncies, ja que el Girona C es va veure sorprès pel cué de la categoria i va caure per 2-1 contra el Sant Juan Moncada, i el Vilassar es va deixar 2 punts al camp de la Guineueta. La dada positiva és que dels principals perseguidors del Palamós, només el Sabadell Nord va guanyar i no ha vist perillar la tercera plaça. Aquesta setmana també es va conèixer el nou acord entre el Palamós i la Fundació Esportiva Palamós per un nou contracte d'afiliació, que el passat mes de febrer s'havia trencat. El president del Palamós, Patxi Otamendi, valorava així l'acord en declaracions a Ràdio Palamós.
Des que vam entrar a fer controls del club, vam intentar en tot moment pues bueno, posar-nos d'acord amb la fundació perquè enteníem que era la sortida més lògica, no? El problema que hi havia aquí. Ens va costar, vam anar dilatant, vam intentar redirigir la situació, però va arribar un punt que havíem de prendre una decisió. Llavors, malauradament, no era la més adient per nosaltres, o només la que més agradava, però bueno, havíem de pensar en l'interès del club i vam decidir trencar aquell conveni que no era gens favorable per la Mossa.
Per la seva banda, el president de la Fundació Esportiva Palamós, Joan Pau Pérez, valorava molt positivament el nou acord, ja que creia que mai s'haurien d'haver trencat les negociacions.
Ja que agraïm molt a en Patxi Otamendi la feina que ha fet per tornar a conduir aquest tema amb la Fundació, i també l'han carregat a Perpinyà, una directiva nostra també ha arribat molt amb aquest tema, i jo crec que és un tema que mai estigui trencat, com he dit abans, i és un tema que, bueno, la col·laboració dels dos equips és fonamental per tirar endavant aquests projectes, no?
L'Ajuntament de Palamós ja havia avisat que si es trencava aquesta afiliació no hi havia espai a la vila per absorbir tres clubs de futbol base.
El Guíxols es deixa dos punts a Roses i perd el lideratge una setmana després.
No va ser un mal partit dels de Toni Sánchez, però van topar amb la forta tramuntana que bufava a la localitat a l'Empordanesa, amb l'absència de Sanko, el killer de l'equip, i sobretot amb un rival molt ben col·locat en defensa. L'entrenador Toni Sánchez valorava en declaracions a Ràdio Capital el partit.
La primera part vam estar força bé, sobretot en pilota, en va faltar una miqueta de ritme, també feia molt de vent i vam trobar un rival molt ben posat sobre el terreny de lloc, jugant 4-5-1, i he estat molt atents a les possibles contres. Bueno, després vam, la segona part van incrementar la velocitat de lloc, van entrar bé per fora, vam tenir més ocasions i bueno, ens vam posar per davant el marcador, i a la següent jugada vam tenir una errada amb un passe per voler jugar amb el porter, que va robar el seu punta i ens va empatar. A partir d'aquí ells van posar molt bé una altra vegada a defensar, vam tenir les nostres ocasions, però no vam poder superar l'empat. Al minut 90 vam fer un pal i així va acabar el partit.
Amb aquest punt, el Guíxols torna a la segona posició, empatat de punts amb l'Escala, que es va desfer del Vilartagues per un contundent 0-5. Els de Cabrera no van tenir opcions i a la mitja part ja perdien per 0-4. Per sort, els seus rivals directes tampoc van sumar i continuen setzens a només dos punts del Besalú, que marca la zona de permanència.
La Junta Electoral Central dona 24 hores a Quim Torra perquè retiri els llaços grocs i l'adverteix de conseqüències penals. Per tant, el termini acaba avui. La Junta rebutja les al·legacions presentades pel president de la Generalitat, el Valejide.
Ho fa a través d'una resolució on rebutja les al·legacions que la Generalitat havia presentat contra la primera ordre d'aquest organisme dictada dilluns de la setmana passada, quan la GEC va instar el president a retirar el que considera símbols partidistes en un termini de 48 hores que va expirar dimecres. A les seves al·legacions, el govern adduïa que el llaç groc no es pot associar amb una formació política en concret.
Joan Josep Noet, que era diputat del Parlament pels Comuns, per Catalunya en Comú Podem, renuncia a l'acte al Parlament després de confirmar que serà el número 4 de la llista d'Esquerra a les eleccions generals. L'encara diputat explica que no vol ser censurat i que defensarà els ideals constituents dels Comuns.
Anunciar-vos que ocuparé el lloc número 4 a les eleccions generals el 28 d'abril a la circumscripció de Barcelona, una llista encapçalada per l'Oriol Junqueras, i per tant per mi és personalment una satisfacció i un honor poder-me incorporar en aquesta candidatura. Avui, evidentment, com a conseqüència també d'això, dir-vos que demà al matí presentaré la meva acta de diputat, la meva renúncia a l'acta de diputat, i que deixo el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha certificat que Esquerra i Sobiranistes aniran en coalició el 28 d'abril per seguir fent gran el front republicà i construir unitat que porti a la República Catalana.
Almenys 3 morts i 5 ferits en un tiroteig ahir en un tramvia a Utrecht. Les autoritats van detenir un home de 37 anys com a presumpte autor dels fets.
Després de l'atemptat, el sospitós s'havia escapat i la policia demanava la col·laboració ciutadana per capturar-lo. L'autor de l'atac havia fugit de la zona amb un Renault Clio vermell, segons informava l'emissora pública holandesa NOS, però finalment ha estat capturat.
De seguida parlarem amb en Josep Lluís Vidal de Tecnologia i Oci Digital. Abans, l'agenda del dia a Torroella de Montgrí i podeu veure l'exposició Refugiats.
Els autors de l'exposició, Carme Martí i Rubén Stossi, a través de les obres d'art, reflecteixen la tristesa i la impotència que els hi crea la situació de no acolliment de la gent refugiada i volen crear una conscienciació d'aquesta realitat que ens envolta cada vegada més. Refugiats és una exposició que vol ser una denúncia visual i gràfica dels comportaments humans que permeten que tants fets injustos siguin encara avui fets quotidians.
I al Terracota Museu de la Bisbal hi podeu veure Can Salomó i els colors de la terrissa bisbalenca.
El primer Salomó terrisser documentat és Pere Salomó Roure. S'esmenta en un padró d'habitants l'any 1826 vivint al carrer del Padró amb la seva muller i els seus sogres. Sense antecedents familiars dins el món de la ceràmica, Pere Salomó, que llavors comptava amb 23 anys, estava casat amb Cecília Montlleu Mató, filla de terrisser Manlleu Vicenç, amb obrador a la mateixa casa. Sens dubte, la mort de Manlleu l'any 1841, sense cap descendent masculí que se'n pogués fer càrrec del negoci, propicia el canvi de mans de l'obrador familiar dels Manlleu als Salomó. Francesc Manlleu, al seu torn, era fill d'un altre terrisser, en Pere Manlleu Hospital, nascut a la Bisbal el 1753. Fou justament aquest, Pere Manlleu, el primer terrisser de la família i, conseqüentment, el fundador de la nissaga Manlleu Salomó.
Hola, Marc Clapés, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, com va això, bé?
Anar fent.
Escolta, he vingut a comentar-te una cosa que crec que et pot interessar, eh? Em vas dir l'altre dia que no sabies on guardar aquelles coses que creus que més endavant et faran servei.
Sí.
Doncs escolta, que tinc la solució. De fet, Costa Brava Space és un espai únic a l'Empordà.
Amb
trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amants diversos, des d'1 a 20 metres quadrats i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien des de mobles, passant per armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fan reformes a la casa, la lloguen per temporada o la canvien. Però no parlo de trasters qualsevols, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis, des de seguretat, passant per videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, arreglar, recollir o el que vulguis i quan vulguis. Apunta el número que et diré ara mateix. Truca, pots enviar també un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. Apa, que vagi bé el programa. Fins demà.
Moltes gràcies, Marc. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com va?
Doncs aquí estem, batallant amb l'al·lèrgia, aquesta primavera fantàstica, que és molt maca. Bueno, primavera no, que encara no... Són demà, no, primavera?
Demà ja? Què dius? Ostres, és veritat.
Sí, demà al vespre, no? Crec que era... Sí. Ahir, crec que vaig llegir ahir a les 22.50... Ahir no. Demà a les 22.58.
Calla, pot ser que canviïn l'hora aquest cap de setmana? Espera. Ok, Google.
No, és el darrer cap de setmana de març.
Què dia canvien l'hora?
És el darrer cap de setmana... El dia 30. Google, sí, que dia canvia l'hora, Google. 31
de marzo de 2019 a las 2 de la madrugada y termina el domingo.
El 31 de marzo, sí, és l'altra setmana encara.
Mira que maca aquesta senyora, la senyora Google.
La senyora Google.
Sí. Sí, doncs sí, la matinada del 31 de març, exacte. Sí, el darrer cap de setmana de març.
Val, encara
tot i que ara ja tenim moltes hores.
Sí.
Sí, però tenim moltes hores de sol ja, perquè a quarts de vuit encara clareja.
Sí. Mira, a la secció de tecnologia i oci digital estem parlant del sol i del temps i del...
Del temps sí, i aquestes coses.
I la primavera.
La vida.
I el pol·len. No, deien que aquest any tindrem molt de pol·len i fins i tot gent que fins ara no havia tingut... Gent que fins ara no tenia l'experiència de notar-se els efectes d'aquesta al·lèrgia, doncs que ho tindrà, que els passarà per l'alt nivell de pol·len que hi haurà a l'aire.
Sí, perquè no plou.
Escolta, avui parlem de diverses coses. Deixa'm començar explicant això relacionat amb els atemptats d'aquesta setmana a Nova Zelanda. El vídeo dels atemptats perquè recordem que el paio aquest que va anar disparant a tothom que es trobava per davant ho va penjar a Facebook i ho va transmetre en directe per Facebook, doncs el vídeo es va intentar pujar de nou 1,5 milions de vegades.
Sí, sí, no tinc paraules per descriure aquesta cosa. No sé, podria dir sinistre, podria dir escandalós, podria dir repugnant, no ho sé, la veritat no trobo l'adjectiu perquè realment és realment espantós, no? Bé, sabeu que un Facebook Live és un directe, no?, que permet doncs retransmetre a través de la plataforma de Facebook qualsevol esdeveniment captat amb un dispositiu generalment mòbil, un mòbil, una tablet o el que sigui, no? Doncs bé, quan finalitza aquesta retransmissió, aquest vídeo pots escollir si el guardes en el teu perfil, queda emmagatzemat en el teu perfil, o s'esborra, directament passa a no existir, per entendre'ns, no? Doncs aquest vídeo es va guardar, clar, evidentment la censura de Facebook, en el millor sentit en aquest cas, els censuradors de Facebook el van actuar a temps, és a dir, no va passar com aquella vegada, crec que ara fa un parell d'anys o un any i mig, que una persona va matar una altra i ho va retransmetre directament a través de Facebook, és a dir, un assassinat en tota regla, no? No vull dir que això no fossin assassinats, eh? però no es tractava d'un atemptat, es tractava de directament una persona que matava una altra i ho retransmetria a través de Facebook Live. I Facebook va trigar molt en reaccionar, que va ser molt criticat llavors. Aquesta vegada no, aquesta vegada la reacció ha estat correcta, no?, per part de Facebook, però han detectat això que deies, Dani, que el vídeo l'han intentat pujar 1,5 milions de vegades altres persones. Vull dir, després de ser censurat, algunes persones, quan els que van tenir, diguem-ne, l'oportunitat de veure'l en el moment que es feia el directe, van fer una gravació de la pantalla, suposo que després el deurien editar de manera molt rudimentària, ràpida i demés, és a dir, que es van començar a fer milers i milers i milers de còpies d'aquell vídeo, que després es va intentar pujar de nou 1,5 milions de vegades. No sé, crec que alguna cosa ens està passant en aquesta societat, perquè això passi.
I el problema també és que Facebook no sabés o no pogués controlar tots aquests... són només intents de penjar-lo i després no van tenir èxit i el vídeo va desaparèixer. Com va funcionar això?
Facebook el que diu és que això es va donar durant un període de les següents 24 hores ja. Que va passar, que es va conèixer l'atemptat. Van ser intents, és a dir, Facebook diu que va eliminar 1,5 còpies d'aquests vídeos. Això és una reacció oficial de la companyia, eh? Facebook ho ha explicat oficialment a través del seu canal de Twitter, a través del seu perfil de Twitter. Home, aquí la veritat és que s'ha de reconèixer que sí que el sistema de control de vídeos de Facebook ha funcionat i també ens serveix una mica i que no serveixi de precedent de que jo defensi Facebook o grans companyies com aquestes, però també serveix una mica per prendre consciència del difícil, del complicat que arriba a ser controlar tanta informació, tanta quantitat d'informació en un temps relativament curt. No, relativament curt no, molt curt. Estem parlant de molt poques hores, no? És a dir, que realment se necessiten molts recursos i una tecnologia força avançada com per poder donar el servei. Vull dir que al final és molt fàcil criticar. És que a Facebook se li ha escapat això, és que a Google no sé què, però és que realment no és fàcil, eh?
Crec que ja n'havíem parlat aquí, però tela també amb les persones que s'han d'encarregar de controlar tots aquests vídeos, perquè...
Sí.
I això no és el més fort que es deuen trobar diàriament i hi ha una seu d'aquesta empresa que li gestiona això a Facebook a Barcelona, a la Torre Agbar. Tela amb aquesta feina, eh?
Sí, sí, ho parlàvem i no fa gaire, em sembla que fa 15 dies o potser 3 setmanes en parlàvem d'això. I precisament crec que va ser arrel d'un reportatge del Mundo que revelava que les condicions laborals de les persones que es dediquen a censurar, diguem-ho així, perquè sí, és censura, en el fons és una censura, patien realment trastorns psicològics, en alguns casos greus, eh? Les condicions laborals eren... Ja no parlem a nivell de sou només, que tampoc eren espectaculars, no recordo exactament les xifres, però eren uns sous normalets.
Sí, ja
tampoc uns sous jo. De 1.000 euros, però tampoc eren sous molt, molt alts, eh? I realment treballaven en unes condicions que, per exemple, no els permetia accedir amb cap mena de dispositiu, estaven totalment aïllats durant el temps que estaven allà treballant, patien realment un desgast psicològic enorme. I bé, doncs això ho va denunciar un reportatge del Mundo ara fa poc, que si entreu al web del Mundo.es/tecnologia, que és on hi ha totes les informacions de tecnologia del Mundo i reportatges d'aquest tipus, doncs el trobareu no massa gaire avall, vull dir que és relativament nou.
Més novetats. Mozilla presenta un sistema similar al WeTransfer o al Dropbox.
Sí. Vinga, va, posem-nos positius, perquè de tant en tant també tenim coses bones per explicar. No, sí. Són catàstrofes, són censures i són coses que funcionen malament. Home, en aquest cas, mira, la Fundació Mozilla, que és l'encarregada del projecte Firefox, del navegador que fins fa relativament poc temps, fins fa un parell d'anys o tres, era el més utilitzat del món, ara Google Chrome ja li ha passat per davant, doncs ha llançat un nou servei per enviar arxius de gran tamany entre usuaris. Qui no ha fet servir WeTransfer per enviar un munt de fotografies que estan en alta resolució i que no es poden enviar per correu electrònic o que ja no han... De fet, ja ningú va amb pendrives amunt i avall, o molt poques persones anem amb pendrives amunt i avall, a no ser que sigui estrictament necessari, no? Doncs qui no ha fet servir això? WeTransfer o Dropbox? Perquè la veritat és que s'ha de dir que Dropbox, davant de Google Drive, s'ha convertit en... ha sigut més popular a l'hora de compartir arxius. T'envio un enllaç de Dropbox i te'l pots descarregar, no? És una mica això. Mm. Doncs bé, Mozilla ha presentat un servei en aquesta línia, més o menys. Es pot accedir directament, si fem en el navegador, https://2.// o directament sense l'HTTPS, send d'enviar, S-E-N de Dinamarca, .firefox.com, i entrarem directament a una interfície molt, molt clara, molt fàcil, que l'única cosa que ens demana és exactament el que ens demana WeTransfer: adjuntar l'arxiu, posar l'adreça de correu electrònic, un missatge i enviar-lo. Quina diferència hi ha, per exemple, en WeTransfer? Els seus creadors, Mozilla, el defensen des del punt de vista de la seguretat. Diuen que tota la informació està en tot moment encriptada amb una sola clau que se genera des del moment en què el teu ordinador fa l'enviament fins al destinatari. És a dir, que no s'encripta i desencripta pel camí, amb la qual cosa seria, bé, una mica més vulnerable. És viatge encriptada sempre amb la mateixa clau, de punt a punt. I per altra banda, també existeix la possibilitat que el que envia pugui establir una contrasenya d'accés per al receptor. És a dir, jo t'envio a tu, Dani, una sèrie de fotografies o d'arxius d'àudio o el que sigui, i jo puc establir una contrasenya que jo a tu després et puc dir per una altra via, per WhatsApp, per de veu o el que sigui. Escolta, llavors ja m'asseguro que encara que evidentment la teva adreça de correu en principi només l'has de veure tu, doncs si algú tingués accés a la teva adreça de correu i pogués tenir l'enllaç per poder descarregar això, a més necessitaria la contrasenya per poder-ho fer. És un punt de seguretat extra que inclou aquest servei. Uh-huh. Em sembla interessant, si més no.
Sí, l'haurem de provar.
Doncs vinga, va, el provarem per la setmana vinent.
Molt bé. I Spotify, que denuncia Apple per atemptar contra la lliure competència.
Doncs sí, tenim molt poc temps per comentar això, però sí. Si vols ho podem desenvolupar més la propera setmana. Spotify, que ja s'ha convertit en líder mundial de fa temps en la música en streaming, doncs ha denunciat això a Apple pel seu servei precisament de l'iTunes, de l'iTunes, no? El servei de streaming d'Apple, perquè obliga els usuaris d'iPhone a tenir instal·lada l'aplicació de música. Per tant, diguem-ne que els usuaris d'iPhone no poden escollir d'entrada si volen un altre servei. Això m'ha recordat molt
Apple Music o Spotify, no?
Exacte. Després ja es poden instal·lar Spotify, Vull dir, no és que no es pugui instal·lar Spotify amb un iPhone, no. Però que d'entrada tens per defecte aquesta aplicació. Em recorda molt també la denúncia que va tenir Microsoft amb els ordinadors que portaven Windows, que per defecte sempre portaven l'Internet Explorer instal·lat com a navegador. I que si volies altres navegadors, doncs te'ls havies d'instal·lar manualment. Però d'entrada, si tu compraves un ordinador Windows, t'havies d'empassar l'Internet Explorer. Mm-hmm. Doncs més o menys crec que va per la mateixa línia.
Molt bé, Josep Lluís. Que vagi molt bé la setmana. Fins la setmana, dimarts que ve.
Igualment.
Adéu.
Bona setmana.
Igualment. Adéu. 20 segons i s'hi posa en Marc Clapés amb el seu Matí Capital. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Ja sabeu, radiocapital.cat, trobareu tota la informació actualitzada al minut per part de la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Fins demà.